Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Reprenem la roda política, ara amb l'absència de Francisco Romero, el cap de llista més votada a Vilafranca, que ha d'assistir a una junta de govern. Lourdes, si et sembla, recordem qui són la resta d'alcaldables que ens acompanyen?
Doncs sí, i tant. Doncs recordem que tenim el Pere Bernet, el que se suposa l'alcalde de Sant Sadurní. Molt bon dia, Pere, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Tenim a la Marta Ventura, esperem que la que sigui alcaldessa d'aquí, de Sant Jaume dels Domenys.
Molt bon dia.
I tenim el Luca Ramírez, d'Alternativa per Olèrdola, que també esperem que sigui l'alcalde d'Olèrdola. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Déu-n'hi-do els panorames que teniu tots tres, pactes, però anem a retrocedir una mica en el temps. I és com ho heu viscut aquests dies i com heu viscut el diumenge amb aquestes votacions, amb aquesta baixa participació que comentàvem abans i també amb els resultats. Esperàveu els resultats o no? Si us sembla, comencem amb el Pere Bernet.
Bé, bueno, la campanya electoral és aquell període que ningú hi vol passar, però que és molt necessari. De fet, celebro haver recuperat una altra vegada el control de la meva vida, perquè realment el perds. Vas amunt, vas avall, no acabes de controlar, no?, la situació, perquè hi ha molta gent, sobretot a nivell comunicatiu, que et mana, ara has de fer això. Perds una mica el control. I la nit electoral, quan va començar el recompte i ens vam assabentar d'aquesta davallada tan significativa, Sant Sadurní, de la participació, gairebé un 15%, ho vam començar a viure amb molta preocupació. També estàvem escoltant notícies a televisió que aquesta davallada de la participació era més accentuada en municipis sobiranistes, i el primer que et passa pel cap és que llepem, que ens va malament les coses. Però bé, a mesura que van arribant també els resultats de les meses tancades, veus que ens estan anant no malament, sinó més bé que l'anterior vegada, i van canviant els ànims fins a mesura que van arribant resultats, i al final culmina amb un esclat d'alegria i de festa. I tot això amb molt pocs minuts de diferència, amb la qual cosa, imagineu-vos el rebombori que un té dins en aquells moments.
Marta?
Sí, doncs la campanya, com deia el Pere, frenètic, no? De feina, de poques hores de son, però bé, perquè la veritat és que vam gaudir la campanya, vam tindre una molt bona acollida. La gent va participar moltíssim en els mítings i en el debat, però sí, hem necessitat ja de baixar aquest ritme, perquè a més els municipis petits, la diferència és que tampoc a més tenim comunicació ni ajuda externa. Per tant, ho has de preparar absolutament tot, ho has de pensar absolutament tot, i han estat 15 dies frenètics. I la nit electoral, et diria que el dia el vam mantindre amb molta serenor i molt tranquils, perquè la nostra feina ja estava feta, no? Com diu el nostre eslògan, feina feta, el canvi continua. Doncs la feina ja estava feta i vam tindre un dia tranquil, però és cert que els últims minuts del recompte els vam viure intensament, perquè nosaltres hem guanyat les eleccions, però els hem guanyat per 3 vots de diferència. Llavors, el panorama va ser que de 4 taules, 3 estaven tancades, i a l'última mesa estàvem sumant i restant vot per vot, no? Ostres. Veies els sobres i deies, va, que en queden 3. I va ser una nit divertida fins l'últim segon.
Déu-n'hi-do. Lucas?
Doncs bé, la campanya es viu intensament sempre, perquè són dies en què parles amb molts veïns, vas a picar amb moltes portes, parles amb molta gent, no? Expliques el teu programa, i bueno, són dies en les quals tens aquesta relació molt més propera amb el veí i més intensa, no? La nit electoral hi havia bones sensacions, sobretot començant, jo estava aquí a la mesa de Moja, A Moja, doncs, tripliquem i quasi quadripliquem, doncs, vots amb el segon. Vull dir, la diferència és abismal, vull dir, és una diferència molt gran. Després, a Sant Pere, doncs, a la mesa de Sant Pere també vam obtenir la victòria, no per tanta diferència, però sí que per un resultat doncs, de més de 50 vots. I després, bueno, on vam punxar una mica va ser a la mesa de Sant Miquel, que va ser la que va acabar doncs, donant el resultat final, no? Passant de 6 regidors que teníem actualment doncs, a passar-ne 5. I bueno, contents per la victòria, contents per haver mantingut, no?, aquesta alt nivell de votants, però sí que va afectar també l'abstenció, sobretot a una part d'aquí Moja i, bueno, i a la resta de meses també, aquesta baixa abstenció, sobretot bueno, de participació, que bueno, ha fet que moltes majories, doncs, tant arreu de la comarca, doncs, acabin patint-ho.
Bé, abans parlàvem de pactes, d'aquest pactòmetre que deia l'Eli. Jo no sé si aquí... clar, jo tinc curiositat com es fa un pacte. És a dir, què és el que prima? Abans el Pere li sentia que parlàvem de programa. Jo sé que per exemple, Esquerra passen per assemblea, és a dir, no és allò de que el que està al capdavant o la que està al capdavant decideix i tira milles. Què es fa exactament? És a dir, m'agradaria estar en una reunió d'aquestes de pactes, Pere, per veure què és el que es cou realment i que no veiem la població.
De fet, a reunions de pactes jo he assistit a les que hi van haver l'any 2019, són reunions normals sobre programa, no? Quines coses tenim en comú, quines coses no, on podem arribar a un acord fàcil, on ens haurem de, doncs, d'afluixar, on haurem de cedir. La idea és aquesta, no? Sobre el programa, anar buscant els punts en comú, els consensos, però no només amb qui pacta, sinó amb la resta de partits, perquè al final, vull dir, tenim interessos comuns, i amb aquests interessos comuns, de fet, ja s'ha vist, per exemple, quan va esclatar la Covid, que tots els grups municipals vam actuar d'una manera granítica, amb un decàleg d'accions que... i així és molt més fàcil tot. Doncs amb aquestes polítiques que generen consensos és molt fàcil que arribis a un acord, no només amb qui formi part del teu govern, sinó amb la resta de partits. Per això és important pactar sobretot sobre programa electoral. Després ja repartirem qui porta la regidoria d'aquí o no, o si anem en solitari, buscant acords puntuals de pressupostos, ordenances i de projectes, etc. Vull dir, hi ha moltes variables, i a partir d'aquí s'han d'explorar totes les opcions, i per això és important aquesta roda de contacte amb tots els partits polítics, doncs, per anar copsant una mica el batec de cada secció local, a veure com respiren. I sí, Esquerra, efectivament, som un partit assembleari i ho decidim tot mitjançant l'assemblea de militants del poble.
És un matrimoni de 4 anys i si ja a vegades és complicat les relacions personals, m'imagino que quan entrem en política encara més. Marta, vosaltres veniu d'un pacte, els últims temps no han estat fàcils. Com ho enfoqueu?
Bueno, d'entrada voldria fer una reflexió, no, d'aquesta realitat d'aquest pacte dels últims darrers 4 anys. Jo crec que aquí és on Esquerra Republicana hem demostrat l'enteresa i el compromís, perquè hem tingut un pacte que personalment no ha estat còmode, però políticament hi hem sigut, hem fet la feina i no ha perjudicat, no, les relacions humanes de dins d'aquest pacte a la feina que hem fet, i això s'ha vist a les urnes. Per aquests següents 4 anys, òbviament hem d'obrir taula de diàleg. Com us comentava abans, no ho hem fet perquè ens vam dedicar a descansar i a celebrar. I òbviament tenim voluntat de conversar i d'entendiment, no? El que volem és un govern fort i de confiança, i també et dic que estem preparats per qualsevol escenari. I com deia el Pere, la gent d'Esquerra, tenim una manera de fer política que ja és molt participativa també entre nosaltres, i també aquí a Sant Jaume dels Domenys qualsevol decisió que es prengui un cop ja establertes aquestes taules de diàleg es prendran, doncs, comptant amb l'opinió i els vots de la militància.
Lucas?
Doncs, bueno, serà la primera vegada doncs que pactem doncs al govern, no, el fet de treballar junts. Sí que hem de tenir molt clar que la voluntat de les persones o dels grups que pactin ha de ser treballar pel municipi, bueno, i s'hauran de posar doncs en comú quins són aquells projectes, no, que al final doncs conjuntament vulguem tirar endavant, i la prioritat en fer-ho.
Ahir teníem una mena de ressaca, periodistes, polítics, bàsicament per les hores que acabam anant-nos a dormir, sigui per celebració, sigui per feina, va ser dur, va ser de costarut. Però clar, éramos pocos y parió la abuela. El president del govern espanyol, a les 11:30 del matí, esclatava la notícia de es convoquen eleccions generals pel 23 de juliol. Jo no sé com ho vau viure vosaltres. A nosaltres ens explotava el cervell, i de fet els xats de periodistes anaven que pensaven fins i tot que era una broma, era una fake news, però jo us dic com ho vam viure nosaltres, i ara em toca que vosaltres m'expliqueu també quin escenari es planteja, perquè ara hem de córrer, avui ha sortit el BOE, 23 de juliol sí o sí, hi ha eleccions. Jo no sé si us afecta, en teoria a nivell municipal no, perquè vosaltres no legisleu, però érem molt pocos, no? I ara comença un altre cop la festa. Pere.
A nivell municipal no ens afecta, excepte si estàs a govern i portes regidories com Governació i Via Pública, que és el meu cas, que això, evidentment, a nivell logístic implica una feinada bastant considerable. Cartelleres, guixetes, col·legis electorals, claus amunt, és feina. A nivell de partit, doncs clar, estàvem despenjant cartells ahir i pensàvem, bueno,
un altre cop,
aquí 25 dies els haurem de tornar a penjar, potser que els deixem o no ho sé, però sí, a nivell és feina, és evident que és feina, està clar, sí, sí. I bueno, l'estratègia en aquest cas del president del govern, vist els resultats que hi ha hagut a Espanya, doncs ell ha fet una lectura de mirem de parar el cop ara que hi som a temps, per evitar doncs que partits com d'extrema dreta com Vox o de dreta extrema com el Partit Popular doncs puguin doncs augmentar les seves expectatives de govern. Ja es veurà si aquesta estratègia és bona, perquè estem a 23 de juliol, la gent està de vacances, i a veure com repercuteix això en els resultats electorals.
Clar, Pere, Marta, un segon, perquè ara m'has fet pensar una cosa que, de fet, la gent deia. Està molt bé que hi hagi eleccions, es fa unes bustiades enormes, una quantitat de paper, i ara estava pensant, és veritat, heu de despenjar cartells i heu de tornar un altre cop a col·locar-los. No es poden reciclar. Ho dic per estalviar temps i
sí,
material,
sí poden,
i aquestes coses.
Es poden
coses,
reciclar,
eh?
Però no posarem un cartell amb la foto, per exemple, meva, per candidat al d'això, al Congrés.
Home,
no.
Estaria molt guai, eh?
Sí, sí, estaria bé, però no m'hi veig. Jo em quedo a Sant Sadurní, que m'agrada molt i estic molt a gust. Però sí, sí, és feina, i bueno, doncs si s'ha de fer es fa, ja està, ens hem de remengar i sobretot intentar parar l'augment aquest d'aquestes dretes tan reaccionàries d'una manera contundent, ens hem de plantar, això ho tenim claríssim.
Uh-huh. Marta?
Bé, doncs a nivell municipal crec que no ens afecta, el que passa que no celebro que tinguem unes eleccions el 23 de juliol.
És que és festa major a Sant Jaume,
bueno,
a sobre.
A Sant Jaume concretament és festa major, llavors la gent no sé si en matinades aprofitarà per anar a votar o abans del ball de tarda. No, fora bromes, si aquest diumenge, que estem al maig, hem tingut una davallada de participació que ja ens ha entristit, no? Doncs no em vull imaginar quin percentatge de participació ens espera a unes eleccions el 23 de juliol, no? I més posant en relleu que la gent vivim més pròximes les eleccions municipals, no? Perquè és com que coneixes a la gent i ho veus més proper que les eleccions estatals. Per tant, No m'agradaria fer una porra, no?, de quin percentatge de participació hi haurà en aquestes eleccions. Uh-huh. I a nivell d'infraestructura, doncs, com deia el Pere, la noia que se n'encarrega aquí a Sant Jaume de la infraestructura, no?, d'urnes, col·legis, paperetes, anar fent les notificacions a les cases després del sorteig, al·legacions, ja deia, ostres, encara no he recollit lo d'aquestes eleccions que ja se m'està plantejant la feina, no? I sí, doncs porta feina, porta feina.
Deu estar contenta.
Sí, molt.
Lucas?
Bueno, igual que els companys, no? Al final, bueno, hi ha la feina administrativa per poder fer. Aquí a Olèrdola també coincideix, doncs, amb la festa major de Moja. Bueno, és una mica avançat, i més el juliol, en una època en què molta gent també, doncs, està de vacances i de més, no? Crec que és una mica precipitat, però bueno, suposo que el govern central, doncs, vista els resultats d'aquestes municipals, doncs, bueno, vol canviar alguna coseta.
De fet, l'Eli m'estava comentant, no sé si heu vist quan va rebre la notícia l'Àngels Barceló.
Sí.
Els tres l'heu vist?
Sí, sí.
I tots eren Àngels Barceló ahir, i sobretot era no. L'Helena García Melero també, la seva reacció, i la Laura Rossell eren molt divertides perquè era, no, hombre, no, vinga, va.
És una broma, no?
És una broma. El tema de pactòmetre, bueno, ja hem parlat d'aquestes previsions. Una cosa bona, crec jo, personalment, és que, al contrari que a les eleccions autonòmiques o les eleccions generals, és que el 17 de juny sí o sí us heu de posar d'acord. No sé si trobeu que ara, ja que estem en aquest compte enrere per les del 23 de juliol, hauria de ser també així en les autonòmiques i en les generals, no? De dir, no, posem tal data i no paralitzem el país durant... Què, 2-3 mesos que s'hagi de repetir els resultats? Com ho veieu?
Veiem com a reflexió, que les municipals són les úniques eleccions que esgoten el mandat. Tant les autonòmiques com les estatals, en el moment que convingui, es pot avançar l'escomesa, amb la qual cosa, doncs, no em sembla que estiguem en igualtat de condicions a nivell municipal, perquè nosaltres se'ns jutja pels 4 anys de feina i, per exemple, en aquest cas el govern espanyol no se'ls jutjarà pels 4 anys de feina, sinó per quan li ha convingut amb el president convocar les eleccions. I, evidentment, això també implica que un cop constituït el govern, doncs, hi ha uns mesos en què el país queda, el que podríem dir allò, administració ordinària, gairebé aturat, i no sé si és bo que això passi de manera sovint, com sembla ser que està passant a les darreres escomeses. Amb la qual cosa, doncs, si ja tenim desafecció i manca de votants en unes municipals, que és on la gent se sent més interpel·lada a participar, doncs ens imaginem que el juliol, doncs, aquesta davallada de la participació pot ser molt, molt complicada, malgrat la polarització entre dretes i esquerres que es vulgui generar. Tinc els meus dubtes, la veritat.
Sí, jo també, perquè coincideix amb aquestes primeres eleccions a l'estiu, venim d'un esgotament o desafecció política. No sé què opines, Marta.
Sí, sí. De fet, la primera pregunta que feies, el que penso és que a la ciutadania en general, no?, ja ens costa entendre, no?, els procediments,
coses, no?,
i la política, com més supramunicipal, com més amunt puja un cop surts de la política local, més ens costa d'entendre el sistema de funcionament, no?, quan a més no hi ha terminis i poden passar aquestes coses, no?, de, pues, convoco eleccions, doncs costa encara més d'entendre, d'empatitzar i d'engrescar inclús a la gent, sí.
Lucas?
Bueno, tal com deia també la companya, vull dir, la gent també comença a estar una mica cansada. Portem un temps polític bastant intens, que això, doncs, bueno, s'ha vist reflexat en aquestes municipals. També a vegades quan parles amb la gent, doncs, també t'ho comenta. I si ara, a més, no?, doncs, hi posem aquestes eleccions, doncs, generals, encara anirà pitjor. També afecta, no?, i això que comentava, doncs, el company, és el fet que s'està produint massa sovint ara en les noves eleccions. No hi ha una estabilitat, no hi ha un projecte continuat, i sembla que cada dos anys s'avancin, no? I això és contraproduent hasta per la mateixa ciutadania. També ens fa alterar amb tots, vull dir, venim d'una pandèmia, encara que sembla que no, les conseqüències hi són, i penso que també els resultats d'aquestes municipals també han anat una mica condicionats a aquesta pandèmia i aquesta baixa participació. Però bueno, estem vivint com a societat uns moments bastant complicats, i des de la política nacional hauríem de mirar d'encaminar-ho cap a una... que intentar, doncs, tranquil·litzar una mica més a l'electorat, a la ciutadania, i que la gent estigui una mica més estable.
Sí, al final, a parlar en aquests dies, és a dir, hi ha aquesta desafecció de l'administració local o l'administració més pròxima, ja us comencen a ficar tots al mateix sac, no? És a dir, els polítics sou tots iguals, una vegada arribeu no feu res, i al final una mica el que deies tu, Pere, no? És a dir, al final no esteu en igualtat de condicions a l'hora de jugar. Vosaltres no, maneu i ells legislen.
Ni som tots iguals. Sempre ho dic, la política municipal és política de trinxera. No té res a veure amb la política autonòmica o estatal. I ara la Eli segur que es posarà a riure, perquè sempre que puc dic el mateix. Tothom hauria de passar en un moment de la seva vida per un ajuntament per veure el que realment hi ha dins. I probablement la visió del que és la política canviaria. No té res a veure una cosa amb l'altra, està clar. I tampoc té res a veure la política d'un poble petit amb la d'una ciutat. La d'una política d'una ciutat s'assembla molt a les polítiques que hi puguin haver, doncs, a la Generalitat o al govern central. No té res a veure.
Marta, tu també reies. Hem sentit a l'Eli, a tu i a mi, rient, faltera, amb tot el carinyo del món, que fa temps que ens coneixem, encara que sigui radiofònicament parlant.
Perquè comparteixo el discurs de que tothom ho hauria de provar. Però, bé, dit això, jo et dic que no em sento interpel·lada a nivell de resultats, perquè a Sant Jaume els Diumenges Esquerra som l'únic partit polític que hem pujat. Per tant, hem entès que la gent sí que ha valorat la nostra feina de govern, i estem contents. Per tant, no crec que ens hagi penalitzat a nosaltres concretament el desencís. Ens ha sabut greu, òbviament, la participació, però que no ens sentim penalitzats per la societat del municipi.
Lucas?
Bueno, pues una mica igual que comenta la companya, no? En aquest sentit, doncs, bueno, hem de procurar... Doncs també parlar molt amb la gent, ara amb la situació que ve, i, bueno, i anar doncs trampejant i anar doncs situant una miqueta més a la gent en el context de la situació, i que, bueno, hem sortit, no, com comentava abans, d'aquesta pandèmia, i que les coses estan canviant i que, bueno, ara es produirà una normalitat.
Esperem, doncs, primer de tot, el 17 de juny, que serà el vostre dia, després ja vindrà el que vingui, però només em resta, com sempre, agrair-vos la vostra presència. Pere Bernet, candidat d'Esquerra Republicana Sant Sadurní, Marta Ventura, candidata d'Esquerra Republicana Sant Jaume dels Domenys, Lucas Ramírez, candidat d'Alternativa per Olèrdola. Gràcies, enhorabona, la meva més sincera enhorabona.
Moltes
i endavant.
Gràcies. Moltíssimes gràcies. Em permeteu felicitar-vos a tots, Marta, a Lucas, pels resultats que heu tingut.
Igualment, esperem
igualment.
Que...
Igualment.
Esperem la vostra alcaldia, també.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15, us parla Alba Esteve en nom de l'equip d'informatius d'aquesta casa. Junts és la força més votada a les eleccions municipals de l'Alt Penedès, amb 12.309 vots i 95 regidors. Tot i això, el partit ha perdut gairebé 3.000 vots i 5 regidors en tota la comarca. També ha estat la força amb més candidatures presentades, un total de 26. La segona força més votada ha estat el Partit Socialista de Catalunya, que ha obtingut 11.991 vots a l'Alt Penedès i ha aconseguit una 60ena de regidors. Els socialistes, respecte a les eleccions del 2019, han guanyat més de 600 vots i 3 regidors. La tercera força més votada ha estat Esquerra, que ha obtingut 11.647 vots i 80 regidors entre les 24 candidatures presentades entre tota la comarca. Les candidatures republicanes han perdut més de 2.000 vots i 2 regidors i la CUP ha rebut els vots de 3.536 persones de l'Alt Penedès i ha assolit un total de 12 regidors en tota la comarca. Comparat amb fa 4 anys, els cupaires han perdut més de 1.200 vots i 5 regidors. Pel que fa al PP, ha aconseguit 1.560 vots i 7 regidors, augmentant un centenar de vots i 2 regidors respecte a les darreres eleccions municipals. Per la seva banda, els partits vinculats a En Comú Podem a la comarca han assolit 1.325 vots i un regidor, concretament, a Vilafranca del Penedès. I es posa en marxa la bústia ètica i de bon govern a l'Ajuntament d'Olèrdola. En sessió de Junta de Govern Local celebrada dilluns passat, l'Ajuntament d'Olèrdola va acordar la posada en marxa de la publicació a la web municipal de la Bústia Ètica i de Bon Govern. Es tracta d'un nou canal de comunicació que es posa a l'abast de la ciutadania i dels treballadors públics per fer comunicacions o alertes sobre conductes contràries al dret, als principis i als valors ètics i també les regles de conducta a l'administració de l'Ajuntament, de forma totalment anònima i amb garanties de confidencialitat. La bústia ètica i de bon govern inclou, a més, mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i ofereix també un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i saber l'estat de la tramitació. I el Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès, amb el suport dels ajuntaments de Calafell, Cunit, el Vendrell i patrocini d'Arròs Balló i Reventós Codorniu, ha presentat al Port de Segur de Calafell les jornades gastronòmiques de l'arròs i els tastets de mar al Baix Penedès, que es celebren de l'1 al 18 de juny a diverses poblacions del territori. Un total de 25 restaurants de les poblacions de Calafell, Cunit o del Vendrell serviran menús degustacions amb l'arròs i els productes de costa com a protagonistes. L'objectiu és que les jornades serveixin per destacar la qualitat gastronòmica i especialment la tradició culinària marítima dels municipis del Baix Penedès. Durant la presentació, el representant del Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès, Igor Ventura, ha subratllat que es tracta d'una iniciativa molt important perquè la restauració local pugui aprofitar les sinergies amb la Festa de la Mar, una celebració marinera que tindrà lloc a Calafell del 8 fins al dia 11 de juny. I ja acabant, sobre la convocatòria per formar part de l'Orquestra dels Goigs de Sant Fèlix 2023, els administradors i administradores de la Festa Major 2023, el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca i també l'equip de direcció dels Goigs obren convocatòria per músics i estudiants de música que vulguin formar part de l'Orquestra dels Goigs de Sant Fèlix de la Festa Major, que com cada any s'interpretaran a la Basílica de Santa Maria del 22 al 30 d'agost en finalitzar la novena. Es necessiten intèrprets de violí, violoncel, de contrabaix, de flauta travessera, clarinet, trompeta, trombó i també d'orgue. Les persones interessades en formar part de l'orquestra han de cursar com a mínim primer d'ESO, nascuts o nascudes l'any 2010, i es poden inscriure fins al dia 16 de juny enviant un correu electrònic a cultura@vilafranca.org. Per més informació, doncs, podeu trucar al Servei de Cultura de l'Ajuntament al telèfon 93 890 0459 de dilluns a divendres entre les 9 i les 2 i de 4:45 a 9:15.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa.
Som a les acaballes de mes, res, ens queda avui i demà, i això vol dir que tenim cita amb la Biblioteca Torres i Bages amb aquestes càpsules d'il·lusió, que amb molta il·lusió ens prepara cada mes la bibliotecària Bernadet Hortal. Bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Com sempre, fem un cop d'ull a una qüestió, a un leitmotiv, a un títol, a un denominador comú, i ens portes una tria de títols que hi responguin. El que passa és que avui...
No és ben bé una càpsula d'il·lusió.
Això mateix. Avui has estat jugant una mica amb la tecnologia.
Sí. La idea va sortir amb la Cèlia i la Rosa, que deien que la novel·la de policia, que té molt d'èxit, però i en canvi els llibres de criminologia, que, com per exemple els de Carles Porta, els de crims, estan al segon pis i aleshores la gent no els veu. I hem dit, els hi hem de donar sortida. I amb les ganes aquestes de que... I a més de cara a l'estiu, que és una època que ve de gust llegir aquest tipus de literatura, hem creat aquest espai.
El que passa és que no ho heu fet ben bé vosaltres, no?
Bé.
Com ha anat això?
Sí. Nosaltres hem pensat el tema, però a l'hora de triar el títol vam estar molts dies que no sabíem rumiant, i no ens acabava d'agradar. I aleshores va coincidir que a la biblioteca van fer una xerrada sobre intel·ligència artificial i, entre altres coses, explicaven com funcionava el xat GPT. I vam estar fent proves. I aleshores, d'aquí n'ha sortit el títol, que es diu Endinsa't en la ment criminal.
El títol és vostre o del xat mateix?
Del xat, sí. Nosaltres li vam dir...
Quines directrius li vau donar?
Vam dir que volíem un títol per una guia de lectura sobre criminologia, i però tal com ens va explicar el que va fer la xerrada, li vam demanar per favor i donar-li les gràcies, perquè es veu que s'ha de...
Ah, s'ha de fer així?
Sí, s'ha de fer així, perquè diu que si no ens acostumarem a tractar tothom de qualsevol manera i que hem de ser educats amb tothom, inclús amb el xat GPT.
Carai, m'estic quedant de pasta moniato, o sigui que vau fer així?
Sí, sí, sisplau, digue'ns un títol i al final de tot, moltes gràcies.
Per aquelles persones que no estiguin familiaritzades amb el xat GPT, com funciona? En què consisteix?
És, tu li dius el que vols que et faci, o una frase, o un text, i li pots explicar dos o tres vegades. Més vegades per anar perfilant el que vols, però més vegades es veu que se sobresatura. També has d'especificar molt bé, igual que quan fas una recerca per internet o per als catàlegs de les biblioteques. Has d'anar perfilant molt el que vols que et busqui i concretar-li molt això, si vols una frase, si vols una redacció, si vols què és el que vols i per què ho vols i quins conceptes destaques tu.
O sigui, com més coses li diguis,
sí,
millor, no? Més
sí.
Criteris té a l'hora de fer la
però
busqueda.
Però tampoc masses, així que has
d'anar... Sense saturar-lo.
Això mateix. I sempre, per favor, i agrair-li al final.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I aleshores li vau demanar aquesta guia de lectura...
El títol és el que li demanàvem.
Un títol?
Sí, el títol només ens va donar, la guia.
Ah, la tria no l'ha fet
No.
La tria és vostra.
Sí, sí, tota l'hem fet nosaltres.
Vau jugar però... amb el títol.
Sí, perquè no... Bueno, per fer... sí, per jugar, bàsicament.
Sí, 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 sí. I us va proposar més d'un o només aquest?
Més d'un, però aquest va ser el que ens va agradar més.
Endinsa't en la ment criminal.
Sí.
A mi també m'agrada, eh?
Sí.
Sí, sí, sí.
Perquè, a més de del títol, també vam buscar en un altre programa, que no recordo com es diu, per buscar imatges... I ens ha sortit una imatge que és bastant esfereïdora, sense ser molt explícita, perquè és un vidre que es veu que a l'altra banda hi ha una persona que s'arrepenja la mà i se suposa que està ensangonada i està deixant la petjada de la sang.
Sí, perquè és blanc i negre, però
sí.
Ho intueixes, eh?
Clar.
Doncs va, anem a descobrir aquesta guia de lectura que el xat GPT ha batejat com Endinsa't en la ment criminal. Què hi heu posat aquí?
Per començar, hem enviat uns quants llibres que es diuen Assassins a prop teu, perquè són assassinats que han passat a prop. Un d'ells és un que es diu Catalunya en negre, 150 anys de crim i criminals, en el que hi ha una quarantena d'assassins i 5 execucions, i que parla de casos reals produïts a Catalunya, esfereïdors, com diu el mateix llibre, que es van produir entre 1838 i 1976. Diu, prepareu-vos per reviure fets horripilants. visitar els escenaris dels crims, conèixer les víctimes i els botxins. Sí que realment, a l'Alt Urgell, a la Ribera d'Ebre, la Noia, a Barcelona, diferents zones del nostre territori. Però sobretot em fa gràcia que diu prepareu-vos per reviure fets horripilants. Després el diu i més, vol dir que n'hi ha més. Destaquem un perquè l'ha escrit la Susana Peix, que és una bibliotecària companya nostra que treballa a Vilanova. Ell habitualment escriu llibres infantils i aquesta és la seva primera novel·la i justament d'un cas real d'un noi que bueno, ell mateix va confessar que havia matat el seu pare, que l'havia clavat un ganivet a l'esquena. I sembla ser que va ser una noia que bueno, el va manipular, que ell es pensava que era la seva, pare, bueno, la seva nòvia, i era una persona bastant pertorbada que el va anar manipulant fins a l'extrem d'aconseguir que matés el seu propi pare. O sigui, una història bastant dura.
Com es titula?
Enemiga íntima, una parella virtual, una estafa i un assassinat. O sigui que no sé si es van arribar realment a conèixer o tot va ser a través de... virtualment.
Online.
Sí.
Carai.
Sí, sí, realment bastant dura. Després hi ha una secció que diu investigació criminal. Per exemple, hi ha Más allá del bien y del mal, 100 crims, 100 maneres de descobrir un crim. Per exemple, aquí ens planteja moltes preguntes. Diu, sabíeu que hi ha persones que tenen dos ADN diferents? Després, si és cert que si utilitzem guants de policia, doncs que no ens poden identificar si cometem un assassinat, o també, bueno, preguntes d'aquestes que en les sèries policíaques que hem anat veient al llarg de la vida, doncs coses que descobreixes. Per exemple, si es pot identificar per l'empremta d'una orella, o, bueno, aquí una que diu per què els caníbals no tenen llei, coses bastant dures.
Aquesta és una mica surrealista.
Sí. I després també altres, bueno, són bastants. Un que es diu Nuevos perfiles criminales, Más allá del bien y del mal. I després hi ha la secció, una secció una mica grossa, dedicada al Carles Porta, els crims.
Clar, és que ell i el seu equip han tret un munt de llibres.
Sí, des de La noia de Portbou, La farmacèutica, Llum a la foscor. I, per exemple, el que es diu Llum a la foscor, hi ha al darrere hi ha una mica de resum, que diu, la crònica negra és un gènere que té els elements bàsics per fer una bona escudella, grans personatges i una trama potent. Cal, però, treballar-ne bé els ingredients. I aquest és el secret que ha permès a Carles Porta convertir crims en uns reals relats que captiven centenars de milers d'espectadors, oients i lectors, pel seu rigor, respecte i ritme narratiu. Realment enganxen, eh? Tant si ho llegeixes com si ho veus a la tele, com si ho escoltes a la ràdio, són històries que enganxen molt. La prova és la quantitat de gent que està enganxada.
Sí, sí, i com dèiem, no només és Carles Portes, sinó que té un equip ampli darrere, per exemple, La noia de Portbou és de l'Anna Ponsí i la Marta Freixanet.
Sí, sí, és tot un equip bo, s'ha envoltat de gent bona.
Què més heu triat?
I després un altre que, diem, no et perdis aquests, perquè ja és una mica una barreja. Diu, Las cinco mujeres, las vidas olvidadas de las víctimas de Jack el Destripador, que ens va costar arribar-nos a aprendre en català, que es diu desbollegador.
Aviam, torna-hi.
Desbollegador.
Uau.
Com allò que el desbollegador, que desbollegui, bon desbollegador.
Sí, jo no m'atreviria, tot teu.
I després hi ha un altre que, per exemple, diu les claus ocultes de l'assassinat de l'Olof Palme, no? Un cas verídic. I
cas mític,
molt,
sí, a Suècia.
Molt tràgic, perquè bueno, era una bellíssima persona. Després, bueno, diferents casos d'assassinats, no? Diu, la verdadera història de los crímenes de la família Manson, un fet que va passar als Estats Units i que va tenir molt ressò a nivell mundial. Després, breu enciclopèdia del crim. Hi ha uns quants, que és una selecció que hem fet, de fet, eh?
Deies que potser passaven desapercebuts, alguns d'ells perquè estaven al segon pis. Ara, a partir d'aquesta setmana, tots tindran el seu espai en aquesta tria, en aquest cop d'ull, i per tant seran molt més visibles.
Els tindrem a la planta baixa aquesta vegada, juntament amb novel·les policíaques. Serà la secció de les ments criminals, perquè ens hi puguem endinsar tots plegats.
Fans de la novel·la negra, dels crims, ja ho sabeu, a la Torres i Bages us ho posen molt més fàcil a partir d'avui.
Sí.
Anem a fer un cop d'ull a l'agenda, les activitats que programeu durant aquestes properes setmanes de juny. Comencem amb la quitxalla.
Sí, tenim tres activitats infantils i tres d'adults. S'hem fet expressament. El primer és el millor regal a càrrec de l'Aida Puig. Es farà el divendres 9 de juny a 6:15 de la tarda. Són contes per nadons. El dijous 15 de juny a 6:00 de la tarda, Cuentos de Magia y Hechizos, a càrrec de Julio Serna. En aquest cas, els explicarà en castellà.
Reservem entrada?
Sí, per totes,
assistència,
per totes les activitats infantil, a la sala infantil, millor reservar per garantir que realment hi haurà espai, perquè, clar, la pena és que tenim l'espai que tenim i, clar, hem de... No volem que sigui una cosa que hi hagi massa gent, perquè aleshores no es fa ni agradable.
Hem començat amb un parell d'activitats entre setmana, dijous, divendres. Anem al dissabte 17 de juny.
Sí, aquesta és una activitat que ha organitzat el Servei d'Igualtat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca per tal de donar a conèixer la situació a la qual viu el poble saharaui i per sensibilitzar la gent de la solidaritat que els hi fa falta, perquè els hi cal molt recolzament. Aleshores, és un conte que es titula L'eriçó i el xacal, a càrrec de l'Habib Sidahmet, i és un conte que pensat per infants a partir de 4 anys. I és una activitat emmarcada en la campanya Siguem refugi per un món sense camps. Aquesta activitat, a més, vindrà acompanyada d'altres activitats. Hi haurà una exposició que es titularà Siguem refugi per un món sense camps, que estarà al pati de l'Escorxador des del 19 de juny, des del 19 fins al 30 de juny. I a més també hi haurà un cinefòrum, Dones que transformen, que serà el dijous 22 de juny a les sales ASI, al Cineclub. O sigui que és un programa bastant complet.
I, rodó, sí. Si voleu més informació, siguemrefugi.org. Aquestes eren les tres activitats infantils. Anem per les tres activitats per adults.
Sí, n'hi ha una el dilluns 5 de juny a 7:00 de la tarda, que forma part del Festival EVA, que es titula Perspectives. És narració i lectures. En aquest cas serà en català, combinant català i francès. També tenim la presentació del llibre El Rovirosa, de quines terres llunyanes venim. És una família que ha fet la investigació dels seus orígens, que l'autora és la Núria Raspall, i ho presentarà el Ramon Arnabat. I després una activitat que vull destacar especialment, es titula Muntanya, massificació o preservació. És, per un costat, presentarem un llibre, que són dos volums, que es titula Les grans travesses de Catalunya, a peu per Catalunya i l'Arieja, de Jaume Bonaventura i Carles Claraco. És un llibre que... molt pràctic, és una selecció de les millors travesses, però amb mapes, fotografies, descripcions detallades dels itineraris, a més amb QRs que et pots descarregar els tracks. Són dos volums molt meticulosos, que poden ser molt pràctics a l'hora d'anar a fer excursions per tot Catalunya. Però a més hi haurà la segona part, que serà una taula rodona, sobre muntanyisme, sobre la conservació i la contradicció que hi ha entre difondre que molta gent vagi a la muntanya, però el risc de que es malmeti, no? Perquè és un ecosistema molt fràgil i que el fet de que tanta gent ens estiguem aficionant a anar a la muntanya i molt sense la cultura de lo fràgil que és i que poca consciència cívica moltes vegades, però inclús, clar, el fet d'anar-hi tants fa entrar una mica en contradicció, i aleshores farem una taula rodona al voltant d'aquests temes tan interessants.
Dijous 22 de juny a 6:45. Primer el llibre i després la conversa?
Sí, primer es farà la presentació. Són dos volums, de fet.
Els llibres.
Sí.
D'acord. I avui acabem de forma diferent, tot llegint o donant a conèixer un discurs que ho està petant, un discurs molt inspirador,
sí,
d'una bibliotecària nord-americana. Explica'ns.
Sí, resulta que la revista Time cada any fa un acte en el que destaca les persones més influents, de persones que han tingut, acostumen a ser economistes, gent,
Escriptors, sí, polítics... Sí. En tria 100 cada any.
Sí, i resulta que aquesta última sessió que han fet han triat ni més ni menys que una bibliotecària.
Això ja descol·loca d'entrada.
Sí, primera perquè és dona, segona perquè és negra,
I tercera, per l'ofici. Bueno, deu ser la primera vegada que col·loquen una bibliotecària en aquesta llista de Time.
No és qualsevol bibliotecària, perquè ella és directora de l'American Library Association, que és la federació d'associacions de bibliotecaris de tot Amèrica. Per tant, és una persona que sap de què parla.
Influent en el seu àmbit.
Sí, però a més que el seu discurs era molt impactant, perquè... En el discurs ella el que diu és la gent lliure llegeix lliurement. Cal explicar en quin context es produeix aquest discurs, i és que als Estats Units darrerament, per un costat, com generalment a tot el món, hi ha retallades econòmiques, però a més hi ha un nivell de censura, depèn de quins estats, tan gran que depèn... hi ha gent que inclús amenacen de que si certs llibres segueixen a les biblioteques amb la pena de poder arribar a la presó o haver de pagar una multa. O sigui que...
O que acabi tancant la biblioteca,
perquè,
per exemple, la biblioteca pública d'Iowa va haver de tancar portes després d'una censura que va impulsar un grup de veïns, de ciutadans, perquè no estaven d'acord amb el fons bibliogràfic que tenien.
Sí.
I aquesta dona s'ha significat molt en aquesta lluita activa contra la censura. Fins i tot hi ha, des del minut zero, en l'adquisició de fons a les biblioteques públiques, que es qüestiona ja des de l'inici, no?
Sí, sí, és bastant esgarrifós, la veritat. I aleshores, clar, que ella, amb l'autoritat que té, digués això, ella diu, estic aquí perquè represento una creença, i ella hi creu molt en aquesta creença, clar, per suposat. Diu que les històries de tots mereixen una oportunitat, que les biblioteques, tant les escolars, acadèmiques, les públiques i inclús les de presons, que contenen llibres, que contenen aquestes històries transformadores, sempre han de ser gratuïtes i obertes al públic pel qual van ser construïdes. Diu, estic aquí com a bibliotecària, juntament amb milers de bibliotecàries que lluiten també com jo, per garantir que aquestes paraules, que són la visió de l'Associació de Bibliotecaris de biblioteques dels Estats Units, siguin certes. I aquestes paraules són, i ho repeteix tres vegades, la gent lliure llegeix lliurement. Diu, a tots els presents, que sou persones que treballeu firmament pels vostres ideals, amb convicció, us vull recordar que les persones lliures pensen, creen, viuen i llegeixen. Per tant, ella segueix insistint, perquè és un concepte que és bàsic i imprescindible, en què la gent lliure llegeix lliurement.
Aquest és el discurs que ella va pronunciar a la gala, no?, de la revista Time, on es van presentar aquestes 100 persones influents.
Jo us recomano que ho busqueu a YouTube, perquè, entre altres coses, també és una manera de practicar l'anglès i escoltar-lo, perquè, a més, és molt bonic sentir-lo en anglès. Perquè diu, free people read friendly. O sigui que,
com un cop... La gent lliure llegeix lliurement. Amb llibertat, lliurement, no?
Clar. I aleshores, un cop saps de què va, doncs, pots arribar a entendre l'anglès.
Aquest vídeo ha corregut com la pólvora, no? Sobretot al vostre sector, però més enllà, també.
Sí, 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 perquè, clar, la selecció aquesta que fa la revista Time... No és qualsevol cosa.
No, és importantíssima.
És molt important.
I que aquí s'hi hagi colat una bibliotecària que defensa les biblioteques públiques a Estats Units i que lluita contra la censura...
I que sigui una dona negra, és trist dir-ho, però no passa cada dia.
I tant. Em sembla que deu portar 3 o 4 anys, no?, al capdavant d'aquesta associació, tampoc tant, tot i que abans havia dirigit importants biblioteques.
Sí, va, perquè són càrrecs que es van renovant.
Ell es diu, no sé si ho hem dit, Tracy D. Hall. És directora de l'American Library Association, de l'Associació de Biblioteques Americanes, i, com dèiem, una militant activa contra la censura en l'adquisició de fons als equipaments públics que als Estats Units està provocant problemes darrerament, fins al punt de que, per exemple, es va haver de tancar la Biblioteca Pública d'Iowa. I en aquest sentit també he escollit una frase, no sé si és el discurs o que ella la diu sovint, que diu, si limitem el que podem trobar a les biblioteques, també restringim els drets humans.
Clar.
És potent, eh?
Clar. Perquè últimament s'està reivindicant que el dret a la cultura sigui considerat un dret, un dels drets bàsics humans. Hi ha tot un moviment a nivell internacional reivindicant-ho.
Que l'incloguin.
Que ho incloguin com a un dret fonamental. I després també traslladant-ho aquí, acaben d'haver-hi unes eleccions municipals, s'ha de veure quins pactes hi ha a cada un dels ajuntaments, però Vilafranca, dels pactes que hi hagi, en dependrà de si finalment arriba la tan esperada biblioteca comarcal o seguim sense.
Aquesta segona biblioteca que surt cada 4 anys en campanya i després
sí,
ja està.
Sí, però bé, també es veu qui creu realment i qui ho diu per dir.
Tot i que hi ha fins i tot un projecte, no? Hi havia un projecte fa
bueno,
uns anys.
N'hi ha hagut uns
més
quants.
Més d'un, uns
tant,
quants,
sí.
Amb diferents opcions, no?
Sí, sí. I no, és que, clar, això és una inversió de diners, fer cada un d'aquests projectes, però després es queda en res.
Es volatilitza.
Sí.
Aviam què passa aquesta vegada.
A veure.
Bernadet Hortal, gràcies per acompanyar-nos amb aquestes càpsules d'il·lusió. Ens retrobem a finals de juny per parlar de l'estiu. Que vagi bé.
Gràcies per tot.
Són els vilafranquins Estem Tips, que amb aquest Força 5 ens duran a les 11.
Tocaré els meus amics, s'ha d'aprofitar. Cada dia no és pecat, si en sent em matarà.